Bona tarda a tothom, aquí Priorem Priorat, aquest programa mensual de cada quart dissabte de cada mes a partir de les 7 de la tarda, aquí amb vosaltres sobre temes del priorat. Un programa mensual des del passat dia 24 d'abril. Vàrem visitar el cap de setmana llarg, com diu, dia 1 del treball, el dia 1 de maig. Vam estar a Breda, també a Santa Coloma de Farners i Sant Hilari de Sacalm. Tot això vam tindre contactes amb persones d'allí. Breda, per exemple, és l'escenari, per dir-ho així, exterior de Vent del Pla, aquesta sèrie de televisió que s'ha acabat aquestes setmanes passades, que ho està al final, vull dir, està ja acabant la sèrie del Vent del Pla, on durant 5 anys s'ha dut a terme a Breda. Allí vam entrevistar gent gran, nois i noies. Ha estat un escenari molt interessant perquè ha fet molt d'impacte a nivell dels hotels, dels restaurants, a nivell de tota la vilatans i vilatanes han suposat una gran experiència. Això ha estat a Breda. A Breda, en aquella setmana, dedic ja de l'1 del treball, el dia 1 de maig. També vam estar el dia 8 de maig, el dissabte següent, a un congrés a Saragossa sobre psicologia i anàlisi transaccional. Allí vam presentar una ponència titulada quasi res, dins d'un entorn on es parlava el castellà, és a dir, hi havia iberoamericans també hi havia del Brasil, d'Argentina, del Perú, de totes les comunitats autònomes d'Espanya, i aleshores li van posar la ponència Pluja Arrels. Clar, la traducció era una mica difícil perquè era la lluvia a raïces. I què vol dir la Pluja Arrels? Tot seguit, a continuació. Bé, estan escoltant vostès Priorem Priorat, per tots vostès, Josep Maria Ferran. Estem explicant notícies que de tota classe, notícies macro que surten a la premsa, que hi ha en aquests moments notícies que passaven molt desapercebudes, però gràcies al diari del Priorat en som presents, podem cada 15 dies adquirir aquest instrument de comunicació i també seguir aquí amb vosaltres sobre temes que a la millor no es faran difusió pública, però sí gràcies a Ràdio Falset. Bé, el que estàvem parlant de pluja arrels, doncs bé, pluja, com tots, és la metàfora, és l'aigua, no? L'aigua és un ajut que dona vida a les plantes, als animals, beu l'aigua de boca, no? I també per les indústries, no? La pluja és molt important, i ara enguany que ha plogut bastant es nota ja, malgrat doncs, hi ha hagut altres interessos, com pot ser la crisi econòmica, a parlar, no? Altres problemes, però la sequera, que fa uns anys ens van passar molt malament, però ara ja està, no? Però la pluja arrels vol dir un projecte en relació a qualsevol aprenentatge, perquè això pot ser no sols a les escoles i instituts, sinó també de la gent gran, que va des dels ajuts, és a dir, la pluja, però ha d'arribar als arrels. A vegades els ciutadans i ciutadanes ens dona la impressió que s'estan fent moltes coses, molts ajuts, molts projectes, molta pluja, però no arriba a l'arrel, que és l'arrel de la ciutadania, l'arrel de les competències bàsiques, l'arrel de que realment puguem treure profit de les nostres activitats, de les nostres aprenentatges, dels nostres coneixements que realment estan, a vegades ens fan falta. No? En aquest cas, per exemple, la FAPAC i també altres entitats van valorar de que realment la família, sobretot els pares i les mares, és un tema que preocupa perquè no hi ha massa formació, no hi ha llocs d'aprenentatge al voltant d'això, sinó que la família sí que ho és així en si mateixa una llar d'aprenentatges, però sí que necessita ajuts externs i per això realment van dissenyar amb la col·laboració d'entitats, Vida Creixent, Saradell de Catalunya, el Centre d'Estudis del Priorat i també la FAPAC, un projecte en el qual es denomina Pluja Reals, és a dir, va des de l'avaluació de les competències lingüístiques, intel·lectuals, la capacitat d'adaptació al grup, la capacitat de social cooperant, no?, de les persones, que poden ser des d'un esplai per la gent gran, com pot ser una llar d'infants, com pot ser cada un a la seva edat, no?, a infantil, com pot ser a primària, pot ser a l'ESO, pot ser a batxillerat o formació professional, i allí hi ha una sèrie de passos que són el primer, doncs, l'anàlisi competencials, l'H, doncs mira, H en castellà, no? La O, que vol dir orientació, doncs seria H2O, la fórmula de l'aigua, que seria l'anàlisi competencial en les parts de la personalitat i de la intel·ligència. Després ve la part dels núvols. Els núvols seria la preparació d'aquelles persones que han de dirigir unes activitats en les quals hi haurà unes persones, altres persones que aprendran. No? Per tant, els núvols. Després la pluja. La pluja és l'activitat en la qual uns influencien sobre altres. I finalment els arrels, que és l'avaluació que realment s'ha aconseguit. Això, enguany, dins del Camp de Tarragona s'ha dut una experiència on han participat més de 60 famílies titulada Econos. Econos, al barri de Torreforta, una activitat oberta al Camp de Tarragona, en el qual han participat del Priorat també, hi havia de Cornudella, hi havia de Molins, hi havia persones d'aquí a les nostres contrades que han passat per Econos. Econos, l'any que ve, tenim altres projectes, entre ells s'han fet propostes al voltant de nens i nenes que tenen alta capacitat, per exemple, superdotació, entre cometes, nens i nenes que poden tindre, a més de les activitats que es fan al TDAH, és a dir, el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat, com també al voltant de la síndrome de Down. Aquestes, tot el que sigui les preocupacions, i aquí a Ràdio Falset ampliarem Priorat cada mes, el quart dissabte de cada mes, a les 7 de la tarda, estem amb vostès per donar aquest tipus d'informació que poden ser interessants pels pares, les mares i que no, a la joventut aquí amb vosaltres. Priorem Priorat, Ràdio Falset. També aquests dies han anat presentant l'APDM, l'APDM que és el nom que se li posa a una combinació de tècniques psicològiques que de forma separada no tenen tant d'efectes, però sí que si es combinen és com l'efecte de la pólvora, no? Que té tres elements, salinitre, sofre i carbó. Separats no tenen els efectes que fa que l'ajuntar-se, no? Aquest és el PDM, és el projecte per dur a terme en els primers guany que s'ha iniciat i en els propers mesos. Aquest, la PDM, s'ha presentat a les Borges del Camp. El passat dia 14 es va presentar al Morell i precisament estem demà a Badalona en el Recercat. El presentarem a dins d'aquesta mostra de centres d'estudis de parla catalana, o presentarem també el Recercat a la Rambla de Badalona, on el Centre d'Estudis del Priorat també estarà present. Thank you. el dia 28 d'aquesta setmana que ve, el divendres, a les 7 de la tarda, al Conservatori de Música. Consol Vericat farà un concert al Conservatori de Música de Tarragona. Consol Vericat, recordem que l'any 2007 va cantar una cançó dedicada a la Sebastiana, la llevadora del segle XX de Cabassers, on més de 500 nascuts a Cabassers durant el segle XX van ser ajudats per la Sebastiana. Consol Vericat, per tant, acaba els seus estudis i farà un concert dedicat a tothom qui vulgui assistir. L'entrada és gratuïta. Serà al concert de Tarragona, al Conservatori de Tarragona, a les 7 de la tarda, el proper dia 28 de maig, a la ciutat de Tarragona. El proper dissabte, dia 29 de maig, al vespre, a les 8, hi haurà una conferència organitzada pel Centre d'Estudis del Priorat a Cabassers. Es tracta del cooperativisme, el cooperativisme i la importància en el present, el passat i de cara al futur. Seguim aquí amb el programa Priorem Priorat. El diumenge, dia 30, participarem, i també hi haurà una representació del Centre d'Estudis del Priorat, en la Tamborinada 2010. Belluguem-nos tots a un taller lúdic que es durà a terme al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Serà de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda. El proper divendres, dia 4 de juny, es donà a terme a les 7 de la tarda al Museu d'Art de Reus, ubicat a la plaça de Llibertat, una inauguració sobre Modest Gené. Modest Gené, aquest escultor que el 2008 vam celebrar els 25 anys de la seva mort. Aquí a Marçà, l'octubre passat, es van a veure la Mare Déu de les Malalties, com també hi ha una placa dedicada al pintor Ramon a la Vilella Alta. I el dia 5 de juny, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan, Francesca Rovira, amb motiu de complir 90 anys, 50 anys al Japó. Nosaltres avui ho diem aquí, a Priorem Priorat, perquè gràcies a Francesca Rovira vam poder tenir contactes nosaltres aquí, des de la xarxa del Centre d'Estudis del Priorat i de Saradell de Catalunya, amb el Japó. El Japó, una cultura diferent, una persona que dedicada durant 50 anys treballant per aspectes socials. Francesca Rovira rebrà un homenatge a la parròquia de Sant Joan a Tarragona el proper dia 5, dissabte a les 5 de la tarda. Bé, i també el dia 19, dissabte de juny, el dia 19, es durà a terme una trobada, una sessió de junta, ja que som membres nosaltres, el Centre d'Estudis del Priorat, i personalment, Joan Maria Ferran, en representació del Centre d'Estudis del Priorat, estem dins de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Es durà a terme a Santa Bàrbara o a Mas de Barberans, encara no se sap exactament el lloc. Aquí es parlarà sobre tots els projectes d'estudis dels centres d'estudis, de totes les demarcacions, i que realment al Priorat també volem i plantegem defensar estudis de cara als propers mesos i anys. Entre ells està el tema dels sons de les campanes i també les recuperacions de les ordinacions dels diversos pobles de la comarca del Priorat. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Sure, you'll be rummaging for I el proper dia 26 de juny, és el quart dissabte de cada mes, a les 7 de la tarda farem aquí el comiat. El comiat de Prioner en Priorat, en el segon any. Ja portem aquí 2 anys, el quart dissabte de cada mes, aquí en aquesta cita, per fer difusió d'iniciatives i inquietuds del Centre d'Estudis del Priorat i d'altres associacions que promocionen i donen a conèixer la comarca, no sols de dins de la comarca, sinó arreu de Catalunya i arreu de parla catalana. I quan parlem de parla catalana es refereix a la Franja Aragonesa, València, Illes Balears, l'Alger, sud de França, tots els llocs on es parla el català. Com hem dit, es varen presentar i estem presentant a les Borges, al Morell, hem dit també al Sabadell, ja fa 2 mesos pràcticament, demà a Badalona, a l'APDM. L'APDM, què és l'APDM? Una combinació de tècniques psicològiques que per separat tenen uns efectes, però quan se les junta tenen uns efectes molt eficaços, molta activitat amb resultats molt ràpids. Ara, tot seguit, parlarem sobre l'APDM. Seguim aquí amb el programa Priorem Priorat. Pues bé, la PDM precisament va ser inspirada, aquesta paraula, la van buscar perquè PDM pugui ser universal, no? Perquè, clar, si fiques una paraula, després no la pots traduir, l'has de traduir a l'anglès. Després, si ara fa un moment hem dit del Japó, que contactes que tenim amb el Japó, o ara a Mèxic, no? Doncs bé, bueno, si és en castellà, doncs, a veure, tens una projecció a nivell de tot el món, però si és una paraula que pugui ser traduïda o interpretada a diverses llengües, doncs molt bé. Li van posar la PDM. Va ser inspirada el passat mes de febrer al Marroig, en homenatge a mossèn Massip. I realment allí, amb aquella trobada, doncs mira, vam dir, com li podem posar aquesta qüestió, pensant a veure com li podem posar el fet de que a nivell metafòric doncs podria ser la pòlvora, no? La pòlvora és 3 ingredients que per separat tenen uns efectes i que si els ajuntes se fa la pòlvora en marxa i té una capacitat explosiva que, a veure, ja els xinos ja ho sabien, és una, a partir de les civilitzacions és molt antic, abans de Jesucrist ja es coneixia la pòlvora, després no va ser fins a les colonitzacions que es va descobrir, llavors de la Xina es va portar cap aquí a l'Occident, no? Però bé, la pòlvora va ser un avanç a nivell, doncs, no sols, a veure, la part més desgraciada és els enfrontaments bèl·lics, però a nivell de mines, de fer camins, de fer construccions, tot això va ser un avanç molt important. Però el que va ser molt abans va ser la dinamita, la dinamita per el senyor Nobel, que després va fer molt de negoci amb el tema i va dedicar a la institució dels Premis Nobel. La dinamita simplement és també un explosiu a partir de la nitroglicerina, però que es combina amb una pasta que fa que la nitroglicerina no es podia traslladar fàcilment, perquè clar, era molt fàcil que en qualsevol moviment explotés, no? En canvi, per mig de la pasta, la silicona, una silicona pues, específica per poder fer, és complicat això ho saben molt bé els enginyers, però a nivell de ciutadania, perquè ens fem una idea metafòricament, pues bé, se fa una pasta i a partir de la calor, vull dir, del foc o de l'increment de la temperatura, explota i té els efectes igual de la nitroglicerina i molt més, no? Per tant, pensant en això, doncs bé, vam dir, bueno, si utilitzem tècniques psicològiques de diversos models, perquè no hi ha psicologia, sinó que hi ha psicologies, hi ha moltes maneres de veure les coses i moltes maneres d'estudiar el camp psicològic, de la psique, no?, del ser humà, doncs bé, vam pensar, doncs mira, pólvora explosiva, PE, la PE, i la DM, dinamita mental. No? La dinamita mental, en el sentit de l'important de les persones, és que en vez de ser com la nitroglicerina, metafòricament, que depenem de l'entorn, del transport i tal i qual, tinguem autonomia. Per tant, les persones necessitem autonomia. Autonomia, i quan se'ns fa creacions, és a dir, la creativitat, és increïble el que podem arribar a fer. A mateix, hi ha nois i noies que tenen unes capacitats i fins i tot amb síndrome de Down, no? I tenen unes dificultats, i veus que tenen una creativitat i una capacitat interna, un potencial que realment treure-la fora. Per tant, la PDM és precisament un mètode, un sistema per desenvolupar la creativitat, el desenvolupament mental de les persones. A partir d'aquí se fa una combinació de diversos models psicològics, i s'agafen tècniques de tipus, cognitiu, és a dir, conductual cognitiu, després a nivell de sistèmic i sobretot del que seria l'anàlisi transaccional. Bé, no entrem en profundament perquè això es tindria que explicar amb molt de temps, però sí que volem fer una idea perquè la PDM va començant i tindrà bastant d'èxit perquè és molt efectiva. Pues bé, la creativitat és tan interessant, tan important, que imagina't el que devia inventar la roda, o els que devien inventar el foc. Alguna vegada devia ser la primera vegada, no? Després, doncs, el que va descobrir Galileo, entendre que, igual que Copèrnic, veure que la Terra és el centre, es pensaven que era el centre del món, i realment és, els planetes giren al voltant del Sol. Però quasi res. Darrerament, un ser viu creat per ordinador. Un ser viu pot ser creat per ordinador. Aquest és un dels debats que està avui en actualitat i que pot suposar uns grans avanços per la ciència. Però hem de dir també que està en situació de crítica, de comentari i d'estudi, perquè hem de ser prudents per aquest gran invent que s'ha fet en aquests moments, aquest gran descobriment. Ser capaços que amb l'ordenador crear un ser viu. Com estàvem comentant, per tant, els invents són molt importants. Invents que tot el que tenim a la nostra cultura en algun moment han estat inventats, com pot ser una fira i fins i tot una mostra. Les civilitzacions sempre han estat creant avanços que realment, doncs, des del moment que hi ha la primera civilització fins ara, doncs, han fet increïbles, des dels grecs, els mesopotàmics, els gipsis, no? I això és estat a cada camí que s'ha fet un avanç, un invent, ha suposat un avanç cultural. Però fixeu-vos-hi ara mateix, què pot suposar la creació de vida per un ordinador? Dos aspectes que han institucions que han fet i han pres posició davant d'aquest descobriment. Un ha estat Obama. Obama ha demanat un estudi seriós de les conseqüències que pot ser aquest fet, poder crear vida artificial. El Vaticà, en canvi, està prudent i encara no ha manifestat cap opinió, però que sí considera que els avanços són importants, però s'ha de veure qui realment pot estar perjudicat i quines conseqüències pot tenir. Per tant, aquí seguim amb Priorem Priorat, a la importància de la creativitat. Doncs bé, tornem a la PDM, que vam dir que és la PDM és el potencial, aquesta capacitat que tenim les persones i la importància de l'estímul del desenvolupament mental, no? I des d'aquest desenvolupament mental tenim quatre factors a tenir en compte per poder fer aquest desenvolupament, no? En primer lloc, tenim la capacitat de posicionament. El posicionament és que davant d'un fet, un fet que ens envolta, totes les persones ens posicionem, tant físicament com mentalment. Fins i tot davant de notícies, com acabem de sentir, quan realment surt un avanç, un fet, doncs tothom, ja les institucions es posicionen, les institucions es posicionen per mig de missatges a la premsa que diuen, doncs bé, no, nosaltres, la nostra postura davant d'aquest fet, tal. Doncs bé, el desenvolupament mental passa el mateix. Quan davant d'un fet que tenim al nostre voltant, doncs bé, tant si som nens petits com si som persones grans, un s'ubica tant físicament com també a nivell de posicionament mental personal. I diu, doncs bé, jo no entro en això, jo entro, jo critico, jo faig el que sigui, no? O faig munto estratègies al voltant del tema i tal. Aleshores, o també busquem més informació. Una forma de posicionar-se és buscar més informació. Per l'altre costat, també tenim dos models importants, com és el tema de l'anàlisi transaccional, on a Saragossa es va tocar un tema molt important, que és els jocs psicològics. Tothom juguem als jocs psicològics, tothom. I, per tant, una de les causes, el 80% dels problemes socials, és degut als jocs psicològics. Per tant, a continuació, aprofundirem més sobre aquest tema. Bé, estàvem parlant doncs, dels jocs psicològics, un dels temes candents dins de la PDM per poder desenvolupar les persones, la seva creativitat. Els jocs psicològics són unes estratègies que les persones fan davant d'unes situacions concretes que no busquen resoldre la seva situació des d'una posició racional, sinó que a nivell emocional el que es fa és un canvi de rols i, per tant, provoca una situació insatisfactòria pels membres que participen. Els jocs psicològics, principalment, poden ser causa del 80% de les dificultats de les resolucions de conflictes que existeixen a nivell mundial i de les nostres diverses cultures, a nivell de les diverses societats. Estem parlant, per exemple, d'Antonio Pereira, un brasileny que fins i tot ha aplicat els jocs psicològics al desenvolupament del creixement de les parelles, des de que se coneixen fins doncs, que van desenvolupant entre parella, reprodueixen, constitueixen una família, etc. Per tant, segons ell, ha fet un estudi amb 2.000, més de 2.000 parelles, 2.000, quasi 2.500, i realment ha arribat a la conclusió de que les persones, quan constituïm una parella, doncs entren en aquest fenomen que és els jocs psicològics. Els jocs psicològics té diverses fases. La primera és una persona llança com un pescador, aquell que va pescar, i llança l'eixam, no? Treu un tema. Un tema que l'altra persona té la debilitat d'enganxar-se. És a dir, una persona diu, home, jo estic molt agobiat, ah, no sé què fer, oi, me podré, bueno, quasi demanar ajuda, no? I surt ja l'altre, que ja és una persona que té una actitud solidària, i diu, home, ja si vols ja t'ajudaré. I en canvi, al principi, que fa el paper de víctima, no? Diu, oh, em podria, no sé, estic atabalat, no puc solucionar els meus problemes, tinc molta fenya, no la puc tirar endavant i tal. Llavors el que va, vol fa de salvador, va i diu, i s'ofereix, diu, bueno, a veure, jo, que vols que te doni un cop de mà, dona'm uns quants treballs. En canvi, l'altre es nega a donar que tu l'ajudis i passa a perseguidor. I acaba dient, és que sempre em passa igual, la societat és molt egoista. Aquest exemple tan senzill està passant en moltes relacions socials, no? Relacions entre persones, en el qual la persona que entra de víctima després acaba sent perseguidor. I l'altre, que entra de salvador, passa a ser víctima. Per tant, no resolen els problemes, sinó que realment només hi ha un joc emocional que acaba en dient, doncs mira, jo què sé, el Pere, sempre que el vull ajudar, me fa carabassa, no? I l'altre diu, bé, aquí tothom moltes intencions, però a l'hora de fer resoldre problemes ningú no soluciona. Però bé, això hi ha de jocs psicològics, per exemple, a nivell de treballadors i empresaris, per què trencar-se les banyes per l'empresa si al final t'acomiadaran igual? O per què serveix treballar pels altres o ajudar els altres si al final tothom el que busca els seus interessos? Frases d'aquest tipus existeixen a les persones normalment. I això són indicadors en els quals aquestes persones juguen a jocs psicològics. Per tant, al tanto, en aquest cas, Antonio Pereira va fer una aplicació de com les parelles s'enganxen en diverses etapes, des de l'enamorament fins al desencantament, la constitució de parella, la criança dels fills, etc. Per tant, això va ser un tema molt interessant. Per tant, la PDM té en compte aquests factors, que són els jocs psicològics, si juga o no es juga, la importància de la persona en les seves capacitats directives, la seva capacitat de saber pensar, la capacitat de sentir emocions autèntiques, perquè moltes vegades les sentim i són falses, no? Les hem après a la infància i les substituïm. Per tant, tot això està dins d'un mateix producte i a aquest producte li diem la PDM. Dominar exactament aquestes tres tècniques, que seria el tema de l'anàlisi transaccional, el tema dels aspectes de consciència de les decisions, com les prenem, com també els posicionaments davant dels problemes que fem, ens fa tenir molt més clar el desenvolupament mental de les persones. Està comprovat, i amb això ja tenim en aquests moments 200 casos d'estudi. En aquest cas són alumnes entre de 3 fins a 16 anys. Per tant, seguim aquí a el Priorem Priorà, a Ràdio Falset. Valoració molt positiva de la Fira de Falset del Vi. El Jordi Pugeu, regidor de festes, va parlar que és de promoció de festes, de promoció i turisme de l'Ajuntament de Falset. Va parlar de que enguany s'ha mantingut la Fira del Vi de Falset amb una gran expectació i participació de públic. També són interessants les postals de Falset. Les postals de Falset, de gran valor enològic, perquè podem veure en les postals maneres, la vestimenta dels nostres avantpassats, del segle, principalment del segle XX. També com les fotografies del Falset antic, no? Com el paisatge que es reflexava. Molt interessant, sobretot, el tema de les postals de Falset. I, com no, des del Centre d'Estudis del Priorat també potenciem la recuperació de les postals de diversos pobles del Priorat, perquè, recordant el passat, també ens sabem ubicar al present i saber construir el futur. El punt, avui el periòdic La Bisbal de Falset està en l'apartat d'exposicions. La Bisbal de Falset, això va passar, la Guerra Civil a la Bisbal de Falset, 1936-1939. Antiga botiga de Cal Cafè Nou, exposició permanent. La Bisbal de Falset, això va passar, la Guerra Civil a la Bisbal de Falset. Millores als carrers del nucli antic de Torroja del Priorat. També va ser com la 33 edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. També acaba ser, s'activa una estació base que donarà internet de banda ampla. A Porrera, nova torre de telecomunicacions. Aquí també, en la comarca, podem dir que hi ha hagut un increment del 3,7% de l'atur. Els llocs està aquí al Diari del Priorat, aquest diari que és l'instrument de la comunicació de la nostra comarca. En el cas de Marçà Maragall va inaugurar l'escola. El conseller d'Educació, Ernest Maragall, ha inaugurat les obres de millora i remodelació de l'escola Anicet Villacer, Les Vinyes de Marçà. Els anys 1998 estaven construint la primera, després de les escoles velles, les primeres, perquè l'any 98 nosaltres, Seredai de Catalunya, vam organitzar un curs adreçat al professorat a Marçà, sobre Marçà Giner, aquest escultor que ell precisament va fer una classe, ens va explicar la seva creativitat, com feia i desenvolupava les idees i les reflexava en les seves obres. Vam estar treballant al Museu de Marçà. En aquest sentit, en aquells moments estàvem a les aules habilitades. Per tant, 1998 es feien les primeres noves escoles i ara ja van a les noves segones escoles amb la remodelació degut a l'augment de la població escolar. Per tant, felicitats a Marçà per aquest increment i per aquestes novetats, noves escoles que estan ja en marxa. També la setmana passada vam estar parlant a ràdio Sant Pere Sant Pau sobre Toni Orensans, el falsari. El falsari, en el cas de Rodrigo, de Ricardo Trigo, Julio Ricardo Trigo, va fer un comentari molt interessant, perquè dins del falsari, el primer, els Carlicos i companyia, que és el primer relat, diu que li va agradar moltíssim i això ho va manifestar Julio Ricardo Trigo. Diu que ha estat un pas important aquest llibre i que a nivell de no sols donar a conèixer Falset a nivell de Catalunya, sinó a tots els llocs de parla catalana, el falsari de Toni Orensans. Pròximament parlarem amb ell perquè volem fer unes preguntes personalment i això serà en vistes al mes de juny perquè puguem veure com ell va arribar a crear aquests relats tan interessants en la seva última obra, que és El falsari. Això esperem que sigui el proper programa de Priorem Priorat, el quart dissabte de mes del mes de juny. Es va presentar el dia de Sant Jordi, Alquímia d'aigua, feta per una va néixer a Barcelona, però està molt relacionada a Cabassers, és descendent de Cabassers, és metgessa. Alquímia d'aigua, fer ferrer i ferreter. L'autora va presentar aquest llibre d'un recull de poemes el dia de Sant Jordi a Cabassers. Avui volem esmentar el llibre, el recent llibre sobre Colla Valls. Colla Valls és logopeda, és membre de l'Escola de les Lletres de Tarragona. Va estar al Priorat, va participar en unes activitats al voltant de Cabassers, precisament el 21 d'octubre de 2007. Van estar aquí, han visitat diversos pobles, acompanyat per Julio Ricardo Trigo, un escriptor que en aquells moments, l'any 2007, estava preparant la novel·la al voltant de Poblet. Ella ara ha presentat un llibre, la recent publicació. Es diu La marea de lletres que maregen. És un conte molt interessant que ella mateixa ens diu: heu pensat mai que les lletres poden fer i desfer quan juguen sense que ningú les molesti? Ve d'aquí que un dia l'habitació d'en Liu, un noiet de la vostra edat, va quedar convertida en un gran bassal. Aquesta vegada, per estrany que sembli, ell no hi va tenir res a veure, sinó que més aviat en va patir les conseqüències. Llavors, enmig del desgavell que s'hi va organitzar, va descobrir el secret que les lletres amaguen. El secret que les lletres amaguen. Marea de lletres que maregen, de Colla Valls. Una de les seves il·lustracions ha estat portades a terme per Susana de Baño. Està publicat per Barca Nova, una persona relacionada amb la nostra comarca. Un altre llibre interessant que la participació al Congrés de Saragossa vaig trobar molt complet, que explica detalladament els jocs psicològics segons l'anàlisi transaccional. Diu que és fet pel professor de la Universitat Complutense de Madrid, es diu el doctor Rafael Saiz Alonso. Los juegos psicológicos, según la análisis transaccional. Diu, dos no juegan si uno no quiere. Això és important perquè realment, com hem dit, que els jocs psicològics suposen el 80% dels conflictes, cada joc psicològic tenen un antídot. És a dir, que hi ha unes tècniques per desmuntar-lo i que això sí que és veritat. Dos no juguen si un no vol. És com allò que diu en el refrany, dos no es barallen si un no vol. La Fira Literarum de Móra d'Ebre acollirà 13 espectacles. Ribera d'Ebre ahir es va presentar a Barcelona, ahir que va ser precisament el dimecres passat. El director de Literarum i de la Fira del Llibre Ebrenc, que s'organitza anualment a Móra d'Ebre, Albert Pujol, va presentar el dimecres passat al Centre Comercial de la FNAC de Barcelona la tercera edició de la Fira d'Espectacles Literaris Literarum, que celebra entre els dies 4 i 6 de juny amb motiu de la Fira del Llibre Ebrenc. Pujol va estar acompanyat pel director de les Institucions de les Lletres Catalanes, Oriol Izquierdo, i el gerent de FUSIC, Víctor Cocorull. Nosaltres també, com a centres d'estudis del Priorat, també estarem presents en aquesta Fira del Llibre Ebrenc. Hey, yeah. I bé, estem a la recta final de Priorem Priorat, el programa d'iniciatives i de la creativitat d'associacions com el Centre d'Estudis de Priorat i d'aquelles que es vulguin i donar a conèixer o vulguin col·laborar amb projectes comunitaris. Aquí a Ràdio Falset, qüestions que tenim en marxa. Tenim dues conferències, que és sobre la memòria històrica, una, els efectes psicològics, que ho fa el Josep Maria Tillo, psicòleg clínic. També tenim una altra conferència sobre les perspectives del futur a partir de créixer junts amb la memòria històrica que imparteix Josep Maria Ferran, psicopedagog. Tant una com l'altra són conferències que s'ofereixen a associacions de dones, associacions de joves, associacions de jubilats, centres culturals de la comarca del Priorat. I ja en aquesta recta final d'avui, avui el mes de maig, aquesta recta del programa Priorem Priorat, estem estudiant, voldríem fer una trobada comarcal dels mitjans de comunicació de tota la comarca. Mitjans de comunicació com poden ser les revistes locals de la Vilella Baixa, com també el Canya i Gram del Marroig, la revista la Bioli del Centre d'Estudis del Priorat, com no, el diari del Priorat. Important perquè la comunicació, les revistes que es publiquen també dels ajuntaments, com un de Molins, que fan facsímils, que es fan difusió a la ciutadania al voltant de la participació dels vilatans, no? Que és un dels temes molt importants per a la participació dels vilatans en les qüestions tan informatives com també de debats, no com ha passat, per exemple, a Barcelona, que ha sigut molt negatiu que una consulta popular acabi tan malament, no? Com la consulta recent feta que ha costat la dimissió del tenent d'alcalde. Les consultes populars són importants perquè és així com es fa més la participació ciutadana, però clar, s'han de fer correctament. Fa uns quants dies 2 milions d'euros va costar una consulta popular, però a veure com s'entenen aquestes coses quan moltes vegades es fan coses gratuïtes i sense cap cost, perquè fer consultes a vegades no és tant, no? L'any 2007 amb SP2, que vam tirar endavant i vam guanyar el Premi Micro a Ràdio Sant Pere Sant Pau, aquest planeta imaginari SP2, on la gent vota com nosaltres aquí a la Terra anem a treure diners, introdueixen la targeta i tothom vota o les propostes que es fan, i una democràcia digital a SP2. Bé, això seria l'ideal, que la ciutadania pugui decidir davant de qüestions com la crisi econòmica, que surt un governant i comença a prendre mesures a poti-poti, però què és això? Després els altres diuen que no i l'altre que sí. Bueno, si tenim un problema s'ha de resoldre, però per resoldre aquests problemes només se poden fer per participació ciutadana, no per decisions que es puguin fer de formes unilaterals i de formes caòtiques des de qualsevol responsable de la comunitat, digue-li com vulgui. No cal dir noms perquè ja sabem tots qui em refereixo. La Generalitat està en marxa una prioritats socials i econòmiques. Ús més racional de l'espai urbà, un dels reptes molt importants per donar a Espanya el tema i crear noves expectatives i noves il·lusions. Eficiència contra el canvi climàtic. Desplaçar-se amb més intel·ligència. Penseu que SP2 funciona a base de com a metros per sota terra, aquest planeta imaginari, i aleshores dins d'allí hi ha despatxos, com abans els trens que feien aquest gran recorregut de Barcelona a Madrid, que eren precisament de fusta, no? I hi havia despatxos que havien 8 persones, doncs allí en aquests hi caben 8 persones i 6 persones, hi ha una taula al mig, i mentre te desplaces te pots reunir amb persones, pots fer wifi, fer avançar feina, pots llegir a la premsa via digital. A veure, aquesta imaginació de SP2 és tan important aplicar-la també en el desplaçar-se amb més intel·ligència, com la nostra comarca, la necessitat també d'aquests contactes amb via fèrrea i via autobusos en la resta de les comarques de Catalunya. Més competitivitat, innovació, canvi de patrons de consum, cohesió social i qualitat ambiental. I també un dels punts que nosaltres ressaltem molt importants és la participació de la ciutadania. Només participant la ciutadania, debatent, veient els pros i contres de les coses, és com podem créixer amb l'esperit crític i prendre posicions, com hem dit, moderades, posicions coherents, i també són més justes, perquè quan les coses se fan sense ni pensament, ni negociació, ni qualsevol cosa, normalment se fan decisions injustes. Aquí ja acabem en aquesta frase final de dir, de dedicar-los doncs, que tinguem aquesta primavera, aquesta calor, aquests dies tan macos i preciosos, aquest sol que durant bastants mesos ens ha faltat molts dies i sembla que ara el temps ja està preparant-nos de cara a l'estiu. Bé, que tingueu aquesta fase de bon clima, de passejos, com és les excursions al Montsant, al Parc Natural, activitats que tenim aquí a la comarca i que poden ser de gran profit per tothom. Priorem priorat, els esperem el quart dissabte de cada mes i en aquest cas el mes el que ve, en el mes de juny, on parlarem sobre temes d'actualitat i sobretot de cara a l'estiu i projectes de cara a la tardor. Res més, fins la setmana, fins al mes que ve a les 7 de la tarda i bon cap de setmana a tothom. Aquí Priorem Priorat de Ràdio Falset. Yeah, yeah.
Follow.